l'informatiu de Mutre. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutre. Edita i presenta Josep Roig.
I els dono una vegada més la benvinguda a qualsevol de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre associades a EMUTE des de les que ens puguen estar escoltant. Una salutació compartida també, naturalment, amb els companys i companyes que cada dia participin i col·laboren a la confecció d'aquest temps d'informació que els oferim des de la ràdio municipal a les Terres de l'Ebre. Això és l'informatiu EMUTE. Un informatiu que avui es correspon a l'edició de dimarts. Estem ja a 3 d'agost de l'any 2010 i anem a començar ja, a partir d'ara mateix, a desenvolupar continguts. Uns continguts avui que ens porten primer que res a parlar de la sessió plenària que es va celebrar la passada setmana a Deltebre. El govern de Deltebre donava en aquest ple l'impuls definitiu a projectes clau d'aquesta legislatura. El ple ordinari es va celebrar el passat dijous i d'ell ens en dona compte la nostra companya a Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El govern municipal de Deltebre, reunit en sessió ordinària de ple municipal el passat dijous, donava l'impuls definitiu a 4 dels projectes més importants de la legislatura: a les obres d'urbanització de la zona cinquena de Riumar, primera fase, a les obres d'urbanització de la primera fase del carrer Sant Miquel, al projecte de renovació del centre comercial de Deltebre i al casal de l'esport del Col·legi Sant Miquel. Aquests projectes sumen una inversió de més de 4,8 milions d'euros. D'altra banda, en el ple també es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Bisbat de Tortosa per a la redacció del projecte definitiu per a la construcció del saló parroquial de l'Església de l'Assumpció. L'alcalde de Deltebre destacava que el ple és un dels més importants de la legislatura, ja que fan realitat molts dels projectes que s'havien compromès a fer. A més, insistia que aquest ple donava molts fruits inversors i de treball que reflecteixen l'acció de govern de Deltebre. Gervas i Aspa.
Però aquest potser culmina el que és l'activitat política d'aquest govern, no? I ho culmina de la seva manera, ho culmina aprovant definitivament el que és el conveni de col·laboració amb el Bisbat de Tortosa, per la qual s'executarà definitivament, ja s'ha tot acordat, el que és el projecte del casal parroquial de la Iglesia de l'Assumpció de Jesús i Maria, amb el qual l'Ajuntament té una participació important. De fet, l'obra la paga l'Ajuntament en via subvenció anual a la parròquia, al Bisbat. També s'ha aprovat el casal de l'esport, vale? La permuta, finalment hem pogut aprovar aquesta permuta en cap de molts entrebancs. Creiem que era l'hora, això ens permetrà començar el setembre, a partir d'aquí ens envia el casal de l'esport, ens permetrà que a la primera que ve els xiquets i xiquetes del Sant Miquel, per fi, perquè no ens conformaven a fer-lo només en 2.000 metres, o volíem 4.000 i pico, perquè tingués grans accessos, grans pàrquings, grans una merda, i fos important. Per tant, ho hem aconseguit, això significarà que podem aconseguir els temps i de vol l'obra, i gaudiran el siguet del Sant Miquel, com la resta d'entitats, gaudiran d'un casal de l'esport que serà també una obra emblemàtica del poble. I al mateix temps s'han anat aprovant tot el que són les contribucions especials, l'organització de la zona quinta de Riumar, definitivament, que al final dels 2.300.000 euros que calia, la gent haurà de pagar 1.100.000, no sé, han baixat del pressupost original més del 50%. També s'ha aprovat la imposició de les obres del carrer Sant Miquel, una obra que també s'ha començat ja i que, bueno, ja tira endavant, i degut a l'urgència que tenim, que quan s'ha començat les classes devem tenir un tros acabat. I també el centre comercial de la Gava, del Teure, a part de la Cava, perquè era un centre que ve d'Europa, que són diners, que són molts diners, que són 1.750.000 euros, que és un centre que modificarà definitivament l'aspecte comercial i vial del poble, que ja és hora que siguin valents, ja és hora que apostem pel futur, ja és hora que apostem per donar qualitat als nostres establiments, ja és hora que tinguéssim un centre del poble realment on no sigui de circulació directa, sinó que per a passar la gent, que toque passar, que el centre de la Cava serà definitivament un lloc comercial que tots volem, i que també és una molt, molt, molt important. I, per tant, en això acabem un plenari que, digues, que culmina gairebé tota la fase, diguéssim, política del govern d'Esquerra Republicana, l'Ajuntament de Deltebre, per aquesta legislatura. Ara ens falta l'execució.
La mateixa sessió de ple va servir per aprovar les festes locals del 2011, que seran el 16 d'agost, Sant Roc, i el 13 de maig, divendres, de Deltafira, que s'avança una setmana perquè no coincideixi amb les eleccions municipals.
Gràcies, Lluïsa. Seguim parlant encara de sessions plenàries, en aquest cas la celebrada ahir a Tortosa. La Unió Temporal d'Empreses, la UTE, formada per les societats d'aigües de Catalunya, Aigües de València i Comsa EMTE, aquestes dues últimes accionistes de la primera, assumiran finalment el control de gairebé el 49% de les accions de la fins ara empresa pública municipal d'aigües de Tortosa, després de guanyar el concurs que privatitza parcialment la societat durant els pròxims 25 anys. L'adjudicació es va aprovar en el ple ordinari d'ahir dilluns al vespre. L'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, dia que el consistori rebrà de la concessionària uns 16.700.000 euros entre transferències, cànons i inversions durant els pròxims 25 anys. Escoltem Ferran Bel.
Per tant, l'Ajuntament ara què ingressarà? Ingressarà 2.300.000 més 9 milions d'euros. Vale? De 11. 11,3. A part d'això, l'Ajuntament ingressarà 2.115.000 euros al llarg dels propers 10 anys per a que, hasta que no genere més benefici l'empresa, com a mínim cobréssim el que estem cobrant ara, bueno, com a mínim cobréssim més de lo que cobrem ara. Estem parlant d'uns 300.000 euros a l'any, per tant, també tenim garantitzats que no malmetem els pressupostos dels propers 10 anys a efectes d'ingressos, però clar, això no ho cobrarem ara, se cobrarà el pròxim 10 anys. I a més, la UTE, que no l'empresa, que no la MSP, perquè si ho fos la MSP ho pagaríem a mitges entre la UTE i entre Netros, l'empresa sòcia farà millores per valor de 3.345.000 euros.
Així doncs, la Unió Temporal d'Empreses guanyadora superava per punts 95 a 81 l'oferta de l'altra competidora, que era Sorea. Concretament, la guanyava en els apartats tècnics i econòmics. D'altra banda, i en un altre ordre de coses, però dintre encara del ple d'ahir dilluns a Tortosa, es va aprovar també el nou pacte de condicions de treball de la policia local de Tortosa, que havia vençut l'any passat. El nou acord es va concretar globalment amb els sindicats policials el passat mes de febrer i preveu que al finalitzar el 2014 els agents del cos policial municipal de Tortosa, amb una plantilla de 63 agents, puguen equiparar les seves condicions a les de segona categoria dels Mossos d'Esquadra. Ho explicava també l'alcalde de Tortosa i Ferran Bel.
Se va arribar a un pacte, si no recordo malament, devia ser un pacte global, del mes de... devia ser febrer-març, i s'ha acabat signant ara i es porta a aprovació ara. És un pacte que acabarà, si no recordo malament, el 2014, i que condicionats a 15 objectius diferents, el 2014, i sempre que complisquen els 15 objectius, que van des de proves físiques a activitats a la pròpia desenvolupament professional, etc, etc, no les tinc aquí, permetrà que el 2014 s'equiparen a Mosso 2, sempre i quan se complisquen estos 15 objectius.
Al mateix ple també es va aprovar les al·legacions que el consistori presentarà per a l'estudi d'impacte ambiental del traçat de la futura A7 i que afecten la zona de Font de Quinto i l'arrabal del Pom, al nucli de Campredó, on la via s'eleva per sobre del terreny amb la construcció d'un talús d'uns 9 metres d'altura que trinxa el territori, segons la regidora d'Urbanisme, Meritxell Roigé. En aquest sentit, la regidora reclamava al Ministeri de Foment que adopti el traçat consensuat entre els ajuntaments l'any 2007 i que evitava totes aquestes afectacions que no permeten o no permetran créixer a Campredó. Paral·lelament, el consistori també reclama a Foment que habilite una connexió de la autovia A7 amb la carretera C12, tot i aparèixer aquest enllaç amb la prevista futura autovia entre Tortosa i Amposta amb el desdoblament de la mateixa C12.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. emissores municipals de les Terres de l'Ebre. La ràdio que parla de tu. La ràdio que parla com tu. Arriba la gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars... Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
L'informatiu Emute.
I continuem a l'informatiu Emute encara dintre de la pàgina dedicada a la informació municipal. En aquest cas anem a l'Ametlla de Mar perquè Urbanisme té previst aprovar el POM de l'Ametlla de Mar al setembre. Segons el consistori Calero, en la documentació presentada sobre el POM sí que es detalla la manera en què es vol obtenir els espais lliures de Port Olivet i Artilleria. Araceli Domínguez ha preparat aquesta crònica per a explicar-ho.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, aprovarà el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al POU de l'Ametlla al setembre, un cop estigui en les seves mans tota la documentació necessària que fa referència al Pla de Millora Urbana de Port Olivet i el sector Artilleria, inclòs en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Com sabem, l'Ajuntament pretén convertir l'espai de Port Olivet en zona verda i disposa de tots els requisits i el compromís d'urbanisme perquè el projecte tingui llum verda al setembre. L'endarreriment s'ha produït perquè la CUTE ha considerat que el consistori encara no havia concretat la forma d'obtenir els espais lliures a la zona, com es compensarà el sector o com s'expropiarà, tot i haver incorporat tots els preceptes derivats del recurs del SADA acceptat que van presentar davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquín Nadal. Per la seva banda, Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar i membre també de la CUTE, es va reunir amb Pere Solà, director general d'Urbanisme, en acabar la reunió d'aquesta entitat perquè considera que Urbanisme havia passat per alt el detall d'aquesta fórmula que assegura sí que havien inclòs en el document presentat.
Per part de l'Ajuntament, és evident que vam aportar tota la documentació, com se va quedar reflexat després de la reunió, on té a les pàgines concretament 26 i 27, deixàvem clar com adquiríem els terrenys del sector d'artilleria i el sector Port Olivet i evidentment vam referendar, vam quedar d'acord tots plegats de que al setembre a la comissió d'urbanisme que es celebrarà passat l'estiu s'enllistirà l'últim tràmit per aprovar, jo diria per salvar per sempre aquests espais naturals tan importants per al nostre poble i per tant a la vegada aprovaríem definitivament l'actual Pla General d'Urbanisme tan important, repeteixo, pel nostre poble com és el salvar per sempre aquests espais naturals.
La idea del consistori Calero és adquirir via expropiació els terrenys de 66 hectàrees que ocupava una urbanització de luxe promoguda per ucraïnesos i que va ser confiscada per ordre de l'Audiència Nacional en el marc de l'anomenada Operació Mármol Rojo. Els terrenys, que van ser subhastats posteriorment, es troben ara en mans majoritàriament de l'entitat financera Caixa Penedès. Davant la CUTE, l'Ajuntament havia de precisar sota quina fórmula obtindria els terrenys, en aquest cas expropiació, i efectuaria el pagament amb sostre o terrenys municipals dels que disposa.
El municipi que visitem ara després de l'Ametlla de Mar és Santa Bàrbara, perquè aquest municipi finalment sembla ser que a la seva deixalleria podrà admetre també envasos fitosanitaris. Després de 8 mesos de la posada en marxa de la deixalleria municipal i tenint en compte que Santa Bàrbara és un municipi eminentment agrícola, una de les preocupacions de la regidoria de Medi Ambient de la localitat era que la deixalleria encara no disposava de servei de recollida d'envasos de fitosanitaris. Ara, i després de diverses reunions amb el CODE, el Consell Comarcal i l'enviament d'una carta reclamant aquest servei, finalment s'ha aconseguit que la deixalleria planera tingui també un punt de recollida d'aquests envasos. Ho explicava Jordi Roé, regidor de Medi Ambient.
Bueno, des del dia que es va obrir, des de l'Ajuntament, estàvem molt, podríem dir, indignats, perquè Santa Bàrbara és un poble agrícola, tenim dues cooperatives olícoles a part de tota la gent que a part cultiva cítrics, i bueno, altres deixalleries de la comarca havien ficat el punt de recollida d'envasos de fitosanitaris, el famós SICFITO, i a Santa Bàrbara no molt l'havien autoritzat. Des del primer dia, que des de tant Jordi Boronat com jo vam estar demanant que volíem la recollida de Sigfito per a la gent planera. Sí que bé que tenim un punt de Sigfito a Santa Bàrbara a nivell d'una entitat privada, però que pensàvem que no tots són socis ni tenen res ni estan vinculats en aquella empresa privada. Però també pensàvem que nosaltres com a ajuntament, com una cosa, un estament públic, havíem de donar aquest servei. I bueno, després de 8 mesos de conversacions, dialogar i tot això, pues, al final Sigfito i el Consell Comarcal han acceptat tindre punt de recollida a Santa Bàrbara.
Jordi Roer volia puntualitzar també que no tots els envasos de fitosanitaris es podran depositar en aquest punt, solament aquells que estan identificats amb el logo de l'empresa Sigfito, ja que són els productes fitosanitaris que inclouen en el seu preu de compra el cost de reciclatge d'aquests envasos tan especials. Cal dir que Sigfito Agroenvases és una entitat sense ànim de lucre en la qual participa tot el sector agrícola que soluciona en l'àmbit agrícola o agrari la recollida d'envasos fitosanitaris marcats precisament amb el logo de Sigfito. Escoltem, Robé.
Abans, bueno, la gent una miqueta pues, sàpiga els envasos que poden portar allí. És a dir, Sigfito, les empreses ja quan comprem el producte ja estem pagant el reciclatge d'aquell envas. Però hi ha empreses que per poder competir en preus més barats el que fan és agafar i els productes que poden traure de Sigfito per poder rebaixar costos no fiquen el logo Sigfito. Hi ha altres empreses que no, que tot el que sigui producte fitosanitari, tant siguin adobs, insecticides, acaricides, a tot fiquen el logo i això tu te permet agafar i portar-ho allí. Les empreses que no paguen en tema d'adobs foliars no fiquen el logo Sigfito per reduir costos i al mateix temps este envàs no pots ficar-lo Sigfito. Perquè no es paga el tractament, perquè és una cosa gratis que ja prèviament nosaltres ja ho paguem al comprar-ho.
A més, Robert també explicava d'altres millores que s'han fet darrerament a la deixalleria municipal, com la petició realitzada des del CODE per a sol·licitar una subvenció que ha estat concedida per procedir al tancament de la part coberta existent de la deixalleria, que així quedarà com un magatzem més de les instal·lacions. Acabem recordant que l'horari de la deixalleria municipal de Santa Bàrbara és de dimarts a divendres de les 16 a les 19 hores a l'hivern i de les 17 a les 20 hores a l'estiu. Els dissabtes de les 9 a les 14 hores i de 16 a 19 hores a l'hivern i de 17 a 20 hores a l'estiu. Dilluns i diumenges està tancat. Acabem dient que l'horari d'estiu és des del 1 de juny fins al 15 de setembre.
Dissabte 14 d'agost a partir de les 11 de la nit a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que en mi...
Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión.
Patinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en MUTE.
El municipi, la ciutat a la que ens dirigim ara, és Amposta, i a més, des d'Amposta avui, pel que sembla, toca parlar de festa. El nucli de població del Poble Nou del Delta ha encetat les seves típiques festes, unes festes on els bous, i especialment la gastronomia, són el plat fort, a més de la presentació de les pubilles. Ho explica en la següent crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, avui ens toca parlar de festa, de les festes del Poble Nou del Delta que s'encetaven aquesta primera matinada, primera hora, amb el bou embolat i que continuaran fins al proper dia 9 en aquesta població, en aquest nucli de població del Delta de l'Ebre. Avui dimarts hi haurà diferents activitats, com per exemple la sardinada o el Gran Ball, també demà dimecres hi haurà doncs futbol i ball i així durant tots els dies en desfilades de carrossa i també la nit dels focs d'artifici. Però si per algo destaca la festa del Poble Nou del Delta és per la seva vessant gastronòmica. Cada dia pràcticament hi ha algun tipus de menjar. Ens explicava l'alcaldessa pedània Encarna Ferrer.
Dies tenim algo de gastronomia, és lo típic. A veure, som un poble menut, és molt familiar i sempre s'ha seguit la mateixa tradició. Celebrar en fer una miqueta de menjada cada dia, ens trobem totes les famílies i la gent que ens ve a visitar de fora i passem un dia molt agradable. Les menjades que se fan pues, són la musclada, la botifarrada, l'estofat, la sardinada, que és el primer dia, que això és quan comencem, i després també fem, vam començar de broma en fer una paella popular. I va ser que vam fer una vegada una paella i ara ja és una tradició que ne fem quatre per la gent que som. I ho fem, no és concurs, però com si fos concurs. Gent del poble que s'oferixen i anem al picadillo a veure qui la fa més bona.
Doncs ja saben, des d'aquesta passada matinada i fins al proper dia 9 es celebren les festes del Poble Nou del Delta, conegut també com el Poblet. Les festes finalitzaran, com deien, el proper dilluns, dia 9, amb una fi de festa amb ball amenitzat pels músics duo. També els Bous són el plat fort a aquesta localitat del Delta de l'Ebre amb la seva típica plaça.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
Tornem una altra vegada a reemprendre el fil de l'actualitat, dirigint-nos també una altra vegada a la capital del Baix Ebre, perquè també l'alcalde d'aquest municipi, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, tornava a prendre protagonisme a través de les crítiques fetes a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, qüestionava la tasca de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, tot qualificant el seu funcionament de millorable i lamentant la manca de voluntat de consens. Bel responia d'aquesta manera a la decisió de la CUTE el passat dijous de no aprovar una modificació del POM tortosí per a permetre el desenvolupament urbanístic d'una zona al nord del nucli de Jesús on es preveien més de 400 habitatges, tot argumentant que la ciutat encara no havia desenvolupat altres espais ja previstos per al seu creixement. Escoltem Bel.
El que dic, home, és que aquest esforç que a nosaltres com a Ajuntament ens està costant un esforç aquesta política, d'intentar consensuar les coses. Primera, perquè a la casa no hi havia cultura i s'ha d'explicar que, bueno, doncs això. Segona, perquè és molt còmode de tu tirar la teua i després, si et tomben les coses, te tomba un altre. Això en aquesta casa també s'ha utilitzat. Ah, és que no es fan les coses perquè m'ho tomba patrimoni o m'ho tomba la CUTE. Això políticament, quan el govern és de diferent color, això és molt còmode. Nosaltres no ho hem utilitzat mai, han fet renúncies per part nostra a efectes de que surtin les coses, i a mi m'hagués sigut molt més fàcil de cara a fer electoralisme i de cara a fer política curtplacista dir, mira, jo ho he demanat i allà m'ho tomben, i en això hem renunciat tant en una comissió com en l'altra. Home, doncs, clar, te sents una mica decebut, perquè aquest esforç ha de ser per les dues parts, i en termes generals l'ha hagut, però últimament lo destacut és quan la regidora m'estava trucant i m'ho estava explicant, doncs no ho podia entendre.
Bel també volia rebatre la negativa de l'ENS, la CUTE, a aprovar la construcció de 10 habitatges a la zona de mig camí per la manca d'un estudi geològic sobre l'estabilitat d'un talús, tot recordant que la zona ja està qualificada com a urbana al nou POM de la ciutat i que, per tant, el seu desenvolupament no hauria de requerir aquests tràmits després que el consistori assegure haver presentat nombrosos informes a requeriment de la mateixa CUTE.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I ara, el reportatge.
Doncs encetem aquest apartat de l'informatiu, on avui m'ha cridat l'atenció un article, concretament una crítica per un article, el d'Economist, que carrega contra la prohibició de les corrides de toros. D'això en parlarem avui al reportatge. Ha estat, com dia la revista britànica The Economist, qui ha publicat un article crític amb la prohibició de les corrides de toros que ha creat malestar entre els col·lectius catalans. L'article es titula The Land of Ban, és a dir, la terra de la prohibició. L'article subratlla que els catalans han trobat plaer a prohibir tot allò que els irrita i evoca tant la erradicació de les corrides com la limitació del burca. Aquest espasme d'intolerància, prossegueix el text de The Economist, ha estat iniciat per la campanya electoral i és una forma de distanciar-se d'Espanya, eliminant un símbol espanyol. El col·lectiu EMA ha lamentat que The Economist negui als catalans el dret a decidir democràticament el que és o no acceptable a casa seva. I abans de continuar, potser caldria explicar als nostres oients, per aquells que no ho sàpiguen, què és o qui són el col·lectiu EMA. El col·lectiu EMA és un grup de catalans que volen que el món els conegui com som, no com diuen que som els catalans. Per això volen respondre a visions esbiaixades que es donen sobre els catalans a la premsa internacional. També el col·lectiu EMA pretén reservar un espai per a les opinions favorables que troben en diaris de paper o electrònics que tenen ressò internacional. El nom de col·lectiu EMA està inspirat en l'abadesa EMA. De fet, podeu trobar més informació, aquells que us interessi, en aquesta adreça electrònica m-col-cat.blogspot.com. Però seguint amb la qüestió, aquestes crítiques per un article de The Economist carregant contra la prohibició de les corrides de toros, aquest col·lectiu de catalans, el col·lectiu EMA, que vella per la bona imatge del país fora de les fronteres, ha emès un comunicat crític amb l'article de la revista britànica, que no és la primera vegada que publica informacions sobre Catalunya que poden generar polèmiques com aquesta. El col·lectiu EMA així considera que en general els mitjans internacionals han aplaudit la prohibició de les curses de braus, però lamenta que The Economist en sigui l'excepció i hagi optat per ignorar els mèrits del Parlament per haver-les eliminat. L'organització catalana recorda que amb molta probabilitat el Regne Unit no mantindria una prohibició com les curses de braus si no comprèn per què The Economist no veu amb bons ulls la votació del Parlament. L'article, que es pot trobar a l'edició digital de Economist, comença comparant la decisió de la Cambra catalana amb que un Länder alemany prohibís la salchicha o una regió francesa prohibís les boines tradicionals. En una regió ferotgement independentista, explica l'autor de l'article, als catalans no els importa tant el benestar dels animals com la necessitat de distanciar Catalunya de l'hàbit espanyol de referir-se a les corrides com a festa nacional. The Economist també recorda que les curses de braus van ser part important de la cultura local i que molts catalans troben altres formes de turmentar els braus en les festes majors, en referència als correbous, especialment també aquí, naturalment, a les Terres de l'Ebre. L'article firmat des de Madrid recorda que la prohibició de les corrides arriba després que molts municipis catalans hagin limitat el burca, tot i que aquesta peça de roba és difícil de trobar als carrers. El periodista de Economist es pregunta quina serà la propera prohibició a Catalunya.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La tendència és que amb el pas de les hores la nuvolositat continuï abundant a punts de la costa i del prelitoral barceloní, extrem sud de la Costa Brava, extrem nord de la Costa Daurada. A la resta, la tendència seria dominar el sol, amb alguns intervals de núvols cap a la Vall d'Aran, tramuntant amb cops forts a l'Empordà, Catalunya Nord, mestral moderat a les Terres de l'Ebre, i les temperatures avui que reculen. Demà no acabarà de fer net a la costa i prelitoral central, amb núvols. A la resta, més sol que no pas núvols, i dijous fins i tot augmentaria la nuvolositat altre cop a moltes comarques, amb possibilitat d'alguns ruixats o tempestes al Pirineu i fins i tot en alguns punts del prelitoral.
La previsió meteorològica avui ha posat el punt final en aquest temps d'informació que poden escoltar cada dia des de la seva emissora municipal habitual. Gràcies per la seva atenció. Els esperem demà, com no, com sempre, a la mateixa hora i a la mateixa emissora.